El cafè de la ràdio. De 9 a 11 amb Mireia Sanz.
Parlem ara d'energia. Al cafè de la ràdio, només un 15% de l'energia que es produeix a Catalunya és fruit de l'energia renovable, una dada que ens situa molt lluny de l'objectiu d'arribar al 50% de cara a l'any 2030. A l'estat espanyol s'ha aconseguit arribar a la meitat de producció amb energia renovable, de la qual un 25% és eòlica i un 14% solar. Des del 2015, la potència de les renovables ha augmentat en un 4%. L'increment més alt s'ha produït en l'àmbit de l'energia solar, amb un increment del 14% motivat sobretot pel nou marc jurídic que ha afavorit la instal·lació d'aquesta energia. D'altra banda, pel que fa a l'energia eòlica, representa el 37% de la potència de les renovables. Tot i això, l'energia hidràulica, la que produeix l'aigua, implica la meitat de l'energia produïda amb combustibles no fòssils. En volem parlar a aquesta hora amb la Laura García, que és membre de la Comissió Executiva d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Molt bon dia. Gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Les dades ho diuen clar, Catalunya no està fent els deures, no estem fent els deures en l'àmbit de les renovables. Tenim marge per arribar a aquest 50% en només 6 anys?
A veure, com bé comentaves amb la introducció d'aquesta secció, ara actualment estem al voltant de 3.718 megawatts de potència. Per arribar a l'objectiu que estableix el Proencat pel 2030, hauríem de parlar de 15.408. Per tant, hem de multiplicar per 4 la potència que hem d'instal·lar en energies renovables. Aquí el principal problema que tenim a Catalunya és que hi ha una gran lentitud i solapament de tràmits administratius. És a dir, qualsevol projecte que es fa en l'àmbit de renovables, tots els tràmits administratius s'alenteixen moltíssim el procés i realment fa que amb la conjuntura actual veiem una mica complicat poder arribar a aquests objectius que s'han marcat per part de les administracions.
Clar, i buscant documentació, preparant l'entrevista, una de les coses que veia, no, és que es parlava molt també del rebuig per alguns sectors socials, també per la instal·lació, com per exemple de parcs eòlics, o per la instal·lació d'algunes instal·lacions més grans que podien produir més energia. Això també s'hauria de posar en aquesta balança?
Efectivament, jo crec que aquí hi ha una gran tasca de difusió, de que realment estem en un canvi de moment, en un canvi de model de transició energètica, en el qual, inevitablement, per poder arribar a aquests objectius de descarbonització, és fonamental i és imperatiu fer, per una banda, instal·lacions, el que seria les teulades, és a dir, petites distribuïdes, però també és important posar parcs de generació de gran tamany en el territori. Val? Si això no és, si no fem, és a dir, és indispensable poder fer aquestes dues tipologies d'instal·lacions, les petites i distribuïdes, les que són una miqueta més grans, perquè si no és impossible arribar a aquest objectiu. Llavors, aquesta energia la podem generar aquí a casa mitjançant amb una indústria de generació potent i, si no, l'haurem d'importar perquè no hi ha més opcions. O sigui, per poder realment fer una garantia de subministre, per poder mantenir l'activitat de les nostres empreses, de les nostres llars, necessitem realment fer aquesta transició i realment fer aquesta implantació d'energies renovables.
Però clar, ja hem après que quan importem l'energia depenem de la situació geopolítica de diferents llocs del món i tot plegat es complica més, no?
Sí, però no només parlo d'energies fòssils, no? Sinó també parlo d'energies renovables. És a dir, altres comunitats com Aragó estan esdevenint autèntiques indústries de generació d'energia i, per tant, i molts dels seus parcs s'acabaran evacuant el que seria les subestacions d'aquí a Catalunya. Per tant, acabarem important i acabarem consumint energies renovables d'altres territoris d'Espanya si aquí no acabem creant i generant la nostra pròpia energia renovable. És a dir, al final és un concepte de sobirania energètica i de realment generar l'energia que consumim. Hem de tenir en compte que el fet d'implantar una autèntica indústria de generació, això genera molta riquesa al territori, no només als pobles on s'implanta, sinó a les pròpies empreses que donen resposta i que tiren endavant amb aquests projectes.
Clar, per tant, el que està passant és que aquí no tenim aquest espai per poder... O sigui, no hem creat aquestes infraestructures per poder fer aquesta feina i ara que semblava que tot s'activava, estem anant més lents que a altres llocs de l'Estat, és això?
Bé, aquest és un problema que no és d'ara. És a dir, durant 10 anys tot el tema de tràmits administratius va quedar completament aturat. També perquè en un moment donat es va utilitzar l'argument territorial com a arma política per aturar. Llavors, a partir d'aquí, no s'ha fet una bona feina a nivell de comunicació al territori de la necessitat d'aquestes infraestructures, I llavors, a més, és a dir, hem agafat com molt retras, és a dir, vam ser de les comunitats pioneres a l'hora d'implantar renovables, i ara em sembla que només Ceuta i Melilla està per darrere nostre. Estem realment a la cua del que seria la generació. La dada que has presentat en la teva introducció, no, de que aquí a Catalunya estem al 14-15% de generació renovable versus el 67% que hi ha, o 50-67% que pot haver a l'estat espanyol, doncs és molt significatiu.
Clar, més en un espai, no, el nostre, que a nivell climatològic estem molt ben situats, no? Per exemple, per produir energia fotovoltaica.
Sí, efectivament. Aquí tenim una bona insolació i durant determinades hores del dia el recurs solar doncs pot donar cobertura a una part important de la demanda, efectivament.
I ara tota aquesta part de subvencions de les que hem estat parlant molt, no? D'aquestes subvencions vinculades als fons Next Generation, que han permès que d'una manera molt notòria, no, molta gent s'hagi pogut instal·lar, per exemple, plaques a casa, o que moltes construccions hagin anat per aquesta via. Clar, això entenc que és un petit pedaç en tota la immensitat, no? De la necessitat que tenim de producció energètica.
Sí, aviam, aquestes Next Generation que esmentaves eren principalment per instal·lacions d'autoconsum, és a dir, on hi ha habilitat un CUPS, és a dir, un punt de consum, doncs part d'aquest consum que genera fer-ho amb autoconsum. No obstant, voldria recalcar que realment amb l'autoconsum no n'hi ha prou. És a dir, un canvi, una transició energètica, un canvi de model energètic basat en les energies renovables, òbviament amb l'autoconsum és important, però no és suficient. A més, convé recordar que a igual potència, vale, a nivell de fotovoltaica, o, per exemple, si comparem amb la nuclear, una nuclear produeix 3,5 vegades l'autoconsum, i a més, no només amb les hores solars, val? Sinó que durant tot el dia. Al final, fer un sistema de generació que doni resposta i cobertura a tota la demanda que necessita la nostra societat, al final és una combinació de diferents tecnologies, i no podem renunciar a cap. També voldria posar sobre la taula de que Espanya és un dels pocs països en el que d'alguna manera encara segueix, no, amb la política de clausurar les centrals nuclears a partir de 2027, tal i com estableix el PNIEC, el Plan Nacional Integral d'Energia i Clima. Això vol dir, val, que realment per donar aquesta garantia de subministre, si seguim amb aquesta intencionalitat, no, d'anar a tancar les nuclears, caldrà que realment aquest desplegament de renovables doncs doni cobertura de manera molt més efectiva. També recordar, no, de que amb aquesta intencionalitat, no, de mantenir les energies, és a dir, del tancament de les centrals nuclears, pràcticament s'està quedant sola, no? És a dir, Japó ja ha anunciat reapertura i construcció de noves centrals, Bèlgica i Holanda estan prorrogant les centrals que ja tenen, i, bueno, i al final, en definitiva, el plantejament, no, que té Europa, que defensa que aquesta tecnologia és neta i que i és de zero emissions. O sigui, aquí voldria remarcar de que el fet de que ens plantegem un calendari de tancament encara dificultarà més el que seria aquesta sobirania i encara ens premia més accelerar aquest procés d'implantació de renovables.
Clar, quan estem parlant de renovables, segurament, per tota aquesta part que parlàvem ara, de la part que estem més tangible al ciutadà, segurament pensem molt en plaques, no? Però hi ha moltes altres tecnologies que s'estan produint en d'altres punts del món, i a Catalunya quines serien les més factibles que poguéssim aplicar?
A veure, d'energies renovables, principalment tenim l'energia eòlica, del qual ja tenim molts projectes que estan aquí a l'espera d'aprovació i d'obtenir totes les autoritzacions ambientals i administratives corresponents. I
perquè també, perdona, també tenim molts punts, no?, amb molt vent a Catalunya, on l'eòlica tindria algun sentit, no?
Sí, sí, a veure, molt no. Vull dir, hi ha àrees, determinades àrees, que són susceptibles de poder albergar aquest tipus de projectes. I, de fet, em sembla que hi ha al voltant de 1.500 megawatts entre solar i fotovoltaica, que els hi falta un petit, és a dir, que pràcticament ja estan aprovats, un 40% els hi queda algun petit tràmit, però en principi es tiraran endavant. És a dir, el fet que no s'implantin projectes de renovables a Catalunya no és perquè no hi hagi projectes, val? És a dir, sí que hi ha projectes i que estan una mica a l'espera d'obtenir la llum verda per poder-se implantar. El problema, insisteixo, és el, aquesta lentitud i solapament de tràmits administratius, no?, que al final el que fan és dificultar el que seria doncs el que tinguin endavant aquestes iniciatives.
Clar, en una zona com, per exemple, la que estem nosaltres, no?, aquí al Vallès Occidental, al final la fotovoltaica és la solució, no?, per un territori com el nostre?
Al final, una mica és el que comentàvem abans, no?, un model basat en les energies renovables, al final no hi ha una tecnologia que aporti una solució aplicable, sinó al final és el compendi de moltes opcions, no? I per tant, tenint en compte la disponibilitat d'espai, doncs s'haurà de fer la combinació corresponent. Aquí al Vallès no hi haurà cap parc eòlic, però sí que podem fer combinacions de que seria fotovoltaica, temes d'emmagatzematge i altres. És a dir, al final s'han de trobar les característiques del territori per veure què és el que, bueno, quines són, i en funció també de la seva anava a dir ocupació, no, és a dir, de la seva densitat, val, a nivell territorial, doncs quina és les opcions que podem tenir. Però hem de pensar que si pensem a Catalunya com un tot, no podem renunciar a cap tecnologia, val, per realment arribar a aquests objectius de descarbonització que d'alguna manera ens hem plantejat.
Acabo. Si, per exemple, cobríssim totes les teulades de Catalunya amb plaques fotovoltaiques, resoldríem el problema?
No el resoldríem. I per diversos motius, no només en termes de potència, vale? Perquè diguéssim que la potència que hi cabria no seria suficient per la potència que actualment tenim, sinó que, a més, hem de tenir en compte que l'energia solar fotovoltaica genera energia quan hi ha recurs solar. Val? Per tant, als vespres, a les nits, o un dia de... Bueno, ara plou poc, no? Però dies que estigui molt núvol, avui, per exemple, aquí al Vallès està molt tapat. Doncs, és a dir, dies que realment no hi ha un recurs solar potent, vale? Unes hores allò amb radiació solar directa que sigui, bueno, que sigui potent, doncs el que ens trobaríem és que la garantia de subministre no seria assegurada, vale? I això seria tant a nivell domèstic com a nivell també empresarial i industrial. Per tant, la resposta seria que no. Amb l'autoconsum en teulades no hi ha suficient. És a dir, ni amb la fotovoltaica tampoc hi ha suficient. És a dir, entenem com a fotovoltaica autoconsum i parcs, ja siguin petits, d'uns 5 megas, com ho tenim aquí plantejat aquí a Catalunya, però només amb fotovoltaica tampoc seria suficient. Necessitem totes les tecnologies i a partir d'aquí fer un mix, val, perquè es pugui gestionar de manera correcta el satisfer aquesta demanda d'energètica per part de la societat.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la Laura García, membre de la Comissió Executiva d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Adéu.
Adéu, bon dia. El cafè de la ràdio.